Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'emmiralla a la cort de divendres sant d'Irlanda del Nord per resoldre el conflicte polític català. Segons el Nacional, el model d'autodeterminació que serviria a Puigdemont és el també conegut com a Acord de Pasqua o de Belfast, que va signar-se el 1998 a Irlanda del Nord i que va servir per posar fi a 30 anys de conflicte. L'acord va permetre a totes les parts veure reconeguts els seus plantejaments, que eren diametralment oposats, però també condicionats a la voluntat dels ciutadans. El Digital, de fet, apunta que l'equip del líder de Junts ja treballa amb el text que ho ha de fer possible. Més qüestions. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, replica al govern que les comunitats autònomes tenen tots els instruments necessaris per elaborar el seu pressupost, tot i no tenir una previsió d'ingressos per al pròxim exercici. Unes declaracions de la ministra que arriben després que la consellera d'Economia, Natàlia Mas, enviés una carta a Montero perquè informés de la previsió d'ingressos del model de finançament per tal d'elaborar correctament els pressupostos.
Yo he sido consejera de Hacienda de un gobierno autonómico y cuando no han existido presupuestos del Estado, ni siquiera anteproyecto de presupuesto, he elaborado mi propio presupuesto desde la perspectiva del cálculo, de cómo esas entregas a cuenta se hacen, que es un cálculo transparente, y por otra parte sabiendo claramente que si los objetivos de estabilidad no están aprobados por el Congreso, hay una referencia, que es el plan de estabilidad.
Montero, de la seva banda, també ha valorat de manera positiva l'impost a les grans fortunes, que ha recaptat 623 milions d'euros. Més temes. Interior valora positivament el simulacre de risc químic que s'ha fet avui a Tarragona i l'Ebre. Era la primera vegada que en un simulacre s'activaven les sirenes i també les alertes al mòbil. És el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena.
El valorem positivament. Ha funcionat el sistema d'alertes amb algun lloc que em sembla que hi ha hagut algun problema, però en termes generals ha funcionat el sistema d'alertes i han funcionat les 52 sirenes, que avui era l'objectiu que teníem previst. Un èxit de la prova i seguirem, no? Seguirem fent-ne més.
El conseller s'ha compromès que abans que acabi l'any s'incorporarà un tècnic 24 hores, 7 dies a la setmana a l'edifici del 112 de Reus per gestionar el pla secta i activar aquests dos mecanismes des de la demarcació en cas d'emergència real. I encara sobre el govern català, el sindicat d'infermeria SATSE s'ha mostrat molt crític amb el govern d'Aragonès per no voler integrar una infermera a cada centre educatiu. En un comunicat remarquen que l'ampliació de cobertura del programa Salut i Escola, anunciada ara fa uns dies, no significa que els instituts tinguin una infermera escolar, sinó una de referència. Al seu parer, aquest anunci ha estat més un acte publicitari que no un canvi substancial en l'atenció a la salut dels adolescents catalans en l'àmbit de l'educació secundària. I una darrera informació, encara sobre salut, abans dels esports, avenç molt important en la detecció del càncer d'endometri. Científics de l'Institut Català d'Oncologia, juntament amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i el Ciberés, han determinat que les proves moleculars permeten detectar de manera més eficaç aquest tipus de càncer. L'estudi fa una avaluació per determinar el cost i efectivitat i la rendibilitat de dues estratègies de detecció primerenca d'aquesta malaltia. D'una banda, l'estàndard de diagnòstic actual i una altra que utilitza mètodes moleculars en una mostra de citologia cervical o biòpsia endometrial. D'aquesta manera permet reduir el nombre d'histerectomies innecessàries en dones amb aquest tipus de sagnat. L'avenç s'ha publicat a la revista British Journal of Cancer. I ara, un moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva, Anna Closa.
Mapi León i Patrick Guijarro són les dues jugadores de la selecció que abandonen la concentració a Oliva, al País Valencià. Les dues jugadores del Barça, en declaracions als mitjans, asseguren que no han sigut ni les maneres ni les formes.
Ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Entonces, bueno, no estamos tampoco como en condiciones de decir no, ahora vuelves y pues esto es un proceso. Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están haciendo cambios y en esto pues estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras.
Tot i que la llei de l'esport dictamina que les jugadores no es poden negar a anar amb la selecció, la reunió d'aquesta matinada ha durat gairebé 7 hores, on s'ha acordat que les dues jugadores no seran sancionades per abandonar aquesta concentració. I el Barça ha fet oficial la renovació d'Alejandro Valde, que serà culer fins al 2028. El club s'assegura la continuïtat del lateral esquerre, que tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions. L'acte de signatura del nou contracte serà demà a partir d'un quart de dues de la tarda a la gespa del camp. Tito Vilanova.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem tot seguit amb Joan Trias, que encara el tram final de la caravana amb tot l'equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà a les dues a l'Estel migdia.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Set minuts que passen gairebé de la una del migdia. Diego Gómez, historiador i oficial de Turisme de Catalunya. Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu, Joan, com va?
Com ho veus?
Jo te veo maravilloso, vamos.
Vinga. Avui hem decidit que amb el Diego farem cada setmana, que vingui, improturismo.
Ah, pues maravilloso, sí, sí. Si contásemos lo que se dice fuera de antena, Ivana...
Que no está el productor, digo, ¿ahora qué se está inventando aquest?
Improturismo.
Improturismo.
Sí, sí.
Que és una... parlar de les festivitats que ens porta el Diego.
O opcions,
pràcticament,
sí.
Amb guió zero, nul.
És meravellós.
Sí o no?
És un impro show total.
Sí.
D'aquí el nom.
Impro show. M'encanta, m'encanta. T'ha agradat l'entradeta o no?
M'ha agradat. La música, meravellosa.
Però t'ha agradat molt l'entradeta?
Sí, el meu nom sona bastant
sí?
bé.
Espera, espera. Podem tornar a tirar o no? Tira, tira.
Dale, dale.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Sona bé, eh?
M'agrada, aquesta voz en off.
Ara, hombre.
Meravellosa.
La veu de Radio Estel. Bet Bardugi. Avui ens parles d'una localitat... Mira, deixa'm explicar això, perquè els oients de la caravana de la temporada anterior recordaran que fèiem una secció de cultura sobre festivitats, amb una mica d'humor, i sempre acabàvem a aquella secció, ens fotíem amb una localitat en concret. Sempre fèiem una mica de broma dient que aquest lloc no era gaire visitable, perquè, clar, vés a saber tu què té allò. La localitat era aquesta.
Muralles, muralles de Tarragona.
Avui secció dedicada també per Francesc Marginet, eh? Vagi per ell aquest Muralles de Tarragona d'avui. Per cert, Francesc Marginet, que el teniu per les tardes, també. Amb Mercè Raga, fabricació pròpia. Escolteu-lo també, que val molt la pena. Diego, Tarragona. Per què Tarragona avui?
Home, jo estic una mica cansat, no sé tu, Joan, del tema de la Mercè, no? Sembla que monopolitza...
M'ha cansat tampoc.
No, però és que sempre no? monopolitza. Aquesta setmana de setembre, 24, la Mercè, la Mercè, la Mercè.
I però parlarem passa? Avui de la Mercè o no?
No, una mica, però al final. No, però parlarem al final.
Ara t'has desmuntat.
Sí, no, ja desmuntant la Mercè. Val. Hem de parlar d'altres coses.
Sí.
I Tarragona, clar. Evidentment, el problema que té en aquest sentit és que la data coincideix una mica amb el tema de la Mercè.
Ah!
Que és Santa Tecla.
És el mateix cap de setmana?
Clar, d'aquí el problema.
Clar.
Que s'ho menja tot i sembla que Santa Tecla no sigui important.
No, no, ho és. Tant o... No, ho és tant.
No, tant. Tant com tant. Que és com la festa que vam parlar la setmana, fa un parell de setmanes.
És veritat.
De Sant Sadurní, que és una festa d'interès. D'interès turístic nacional.
Correcte.
D'aquí, evidentment, perquè té elements singulars que la fan molt interessant, tot i que aquesta cançó de Muralla sembla ser... que amb seccions i programes anteriors ja m'esteu comentant que Tarragona no era molt interessant, però sí que, evidentment, hi ha molts elements que la fan molt visitable.
Saps què passa, Diego? Que a mi, si em diuen Tarragona, em ve el cap les muralles de Tarragona, evidentment, i el balcó mediterrani.
I ja.
I ja. I ja està ahí.
No?
Sí.
Home,
té casa, molt més, eh?
Home, la casa Castellarnau, el mausoleu de Jaume I, molt interessant. Ep. Ara en parlarem d'això.
Jaume I havia passat per Tarragona?
Sí, ja, Jaume I...
Compte, eh?
Que, directe i indirectament.
Val.
Sí, per on vols començar? Què vols? Que, ja d'entrada...
No, vull que em comencis a explicar què és el que fa que una festa sigui d'interès nacional.
A veure, quan una festa és declarada d'interès nacional, ja, primer, del punt de vista del nacional, diguem, com a festa de país, nacional de Catalunya, sí, perquè hi ha una nomenclatura en aquest sentit, i després ja a nivell estatal, ja a nivell de turístico nacional.
Val.
O sigui, els criteris per triar una o l'altra és que ha de ser un element singular, diguem, patrimonial en el sentit no per un edifici, sinó allò del patrimoni oral i folclòric. Clar, això significa que ha d'haver-hi una dansa concreta o un element festiu molt concret, un ball de gegants molt concret i específic que només es fa en aquella zona. Llavors, tu vas ajuntant una mena d'elements que fan que això sigui singular i que, evidentment, es pugui triar aquesta festa d'un interès remarcable com per poder, diguem, que tota la resta del país pugui gaudir-hi, no?
Clar, quan a mi em diuen Santa Tecla de Tarragona, jo crec que li passarà a molts barcelonins, sobretot, això, eh? Penso en castells.
Que, evidentment, és una part de la festa.
Però és una part.
És una part.
Clar, és que nosaltres pensem... No, són castells, i ja està.
I ja no fan castells, i no fan...
I ja està.
I res
més, ahí se queda la cosa.
No, però dins dels castells... A veure, fan un aspecte dins dels castells... O sigui, no és només fer la Diada Castellera, que la fan, diguem, el diumenge d'abans del dia gran, no? De fet, la Diada Castellera Gran ja l'han fet.
Ja s'ha fet.
Sí, però ara farà... Sí, la Diada... Cuidao.
Val.
La Diada, diguem, castellera, sí, perquè que no s'enfadi cap oient de Tarragona, on hi ha colles invitades.
Ah, val.
Vale. El problema és que ara, que és la Santa Tecla, que és el 23-24, cap de setmana, la Diada, diguem, castellera, és la competició local. Val. Clar, hi ha les quatre colles, són Xiquets de Tarragona, la Jove, Sant Pere i Sant Pau i el Serrallo, que aquestes quatre colles són les que fan una fita molt especial. I aquest és un element molt singular, que, si vols, parlo d'aquest fet, que fan un pilar caminant.
O sigui, bona aquesta, eh?
Sí. De fet, és molt interessant perquè allà a la plaça de la Catedral, que és la plaça de les Cols,
sí,
agafen un pilar de quatre i van caminant les escales de la Catedral, sí, pugen amb el pilar.
Difícil,
pilar,
això, eh?
Clar, d'aquí la singularitat, i que fa un element que no només és fer un castell, és la dificultat de pujar l'escala amb el castell.
Uau.
Pujar i baixar, i després baixar tot el carrer cap a baix, cap a la plaça de la Font, i sobretot la corba de baixada de Misericòrdia per arribar fins al balcó de l'Ajuntament, on l'Enxaneta ha de pujar al balcó.
Tot això ho fan sense parar?
Sense parar.
Que bèstia.
Sí, fan més de 500 metres de baixada i pujada, sí, i a sobre, sí, un quart d'hora més o menys dura, això.
Que bèstia.
I realment és un element bastant interessant, dit dels castells, però, com bé deies, Joan...
La festa, clar, és molt més, eh?
És molt més. Clar, no només són castells. De fet, hi ha un element molt festiu a Santa Tecla, que recomano, per això estem parlant d'aquest tema avui, que és un element satíric dins de la pròpia festa de Santa Tecla.
Bona.
Que és Dames i Vells.
Dames i Vells.
Què és això de Dames i Vells?
Tinc ni punyetera idea.
Dames i Vells és un ball satíric.
Sí?
Un baile cantado.
Un baile cantado?
Sí. Tothom coneixerà això de les xirigotes de Cádiz,
sí,
no? I la xirigota, la gent, pues, comença a fer una mica de crítica social.
Correcte.
No? Amb una mica de comèdia.
Sí.
Doncs és el mateix a escala catalana.
Hòstia, no,
la idea és fer... De fet, és un esdeveniment molt important. Té més de 500 anys, aquest aspecte. De fet, hi ha escrits que l'any 1514, que és quan comença aquest esdeveniment de Dames i Vells a Tarragona, hi ha hagut, evidentment, esdeveniments històrics que s'ha hagut de parar, i censura, que, evidentment, s'ha hagut de tallar, però ininterrompudament ja d'ençà l'any 1981 ja es va recuperar, i ara ja progressivament es fa. És realment molt interessant això del ball satíric, que és un ball satíric on només intervenen els homes, que també fan de dones.
Ah, clar, si ve d'antic...
Clar, són homes, que com ve d'antic, evidentment, que van, diguem, customitzats de diferents elements, de personatges il·lustres o no tan il·lustres, depèn de que depèn la paròdia,
val,
de que representen la societat, no? I hi ha com molta crítica social, ja s'aprofita aquest fet, i és dins de Tarragona, dins dels esdeveniments festius de la pròpia festa de Santa Tecla, pels propis tarragonins és un aspecte molt propi.
Uh-huh.
Ja, com elements, diguem, propi de la pròpia gastronomia, diguem, de la pròpia festa, perquè hi ha elements també interessants.
Sí, sí, ara en parlarem de tot plegat, eh? Abans, però, em deies, és un ball cantat. Canten els mateixos que ballen? O com
sí.
És a dir, què és el que veiem?
Tu imagina't com una... És com una mena de cobla, per entendre'ns.
Sí?
Sí, hi ha com una... És un escenari... Es fa a l'aire lliure,
sí,
vale? I, evidentment, és com una mena de... d'actuació teatralitzada,
uh-huh,
clar, que es diu ball cantat, però bueno, és un ball coreografiat,
uh-huh,
on hi ha un intercanvi de paraules cantades, no?
Vale.
Però sempre amb un aspecte molt àcid en contra d'una crítica social, o sigui, en contra d'algun element social molt destacable. Uh-huh. I em jugo la mà, que segurament parlarem del tema Rubiales, que estic ja fins
home
a dalt de tot, en aquest Dames i Vells de Santa Tecla, segur que en parlaran.
Val, van d'este palo, eh?
Sí, sí, van d'aquest... És un tema interessant. Jo recomano que una vegada a la vida s'ha d'anar.
Sí, eh?
Perquè és un tema molt singular, que això la fa especial,
val,
que no només són castells, ja, com hem comentat.
Correcte. Això ho fan un... És a dir, la festivitat, entenc que és el cap de setmana, ocupa tot el cap de setmana.
Sí.
Això ho fan només un cop, això de Dames i Vells?
A veure, això de Dames i Vells, hi ha uns horaris programats,
hi ha
una com una mena de sessions,
val,
però sí que és veritat que quan van fer l'efemèride especial ho van fer al teatre i tot, no? Per, uh-huh, amb entrada i tal, però realment és un acte festiu amb certa aparença d'espontanietat, no?
Val.
De fet, es fa una plaça molt singular, molt petiteta,
uh-huh,
i realment has d'anar ràpid a agafar lloc.
Sempre es fa en aquella plaça?
Sí, sí, que ara no me'n recordo, perdoni en els ullets, no me'n recordo del nom de la plaça, però...
Si algú li vol fotre bronca avui a Diego Gómez, 93-409-2771, i ens digui el nom d'aquesta plaça petita.
Sí, és una plaça visigoda.
Hòstia, això perquè, sí que ho saps, eh?
Sí, perquè a la plaça, que és una plaça, hi havia una antiga basílica paleocristiana,
sí,
amb aire visigot, que es va aprofitar per fer una plaça.
Val, tenim que la festa és d'interès nacional i interès,
sí,
turístic.
Sí, sí.
Tenim aquest pilar caminat dels castells, cosa,
sí,
que fa una festa molt singular.
Sí, sí.
Tenim les Dames i Vells de Tarragona, que m'ha agradat molt això, que és la xirigota catalana. M'ha agradat molt això. Què més tenim?
Home, jo m'agradaria parlar d'un aspecte, tot i que en antena potser no sona molt bé.
Ai.
Sí, ai. Ja estàs dient ai.
Ah, no,
ara diré alguna paraula malsonant, no?
Ai,
sí, la diré.
Sí?
Parlarem de les mamadetes.
Ai, Déu meu, què és això?
No, com el terme indica... No.
No.
No, la mamadeta és una beguda.
Ara.
Especial.
Esto el pito, eh? Claro,
sí,
no lleva cascos.
És una beguda especial de Tarragona per, val, aquestes festes. Mira, durant el segle XX va haver-hi tota una vinguda de nouvinguts de França, que eren,
sí,
els cartojos. Me vienen en castellano.
Cartoixos.
Los cartoixos. Van venir a Barcelona...
Té que veure alguna cosa, el xartrer aquell.
Ahí està. I van començar con un licor d'herbes, que és el famós xartrer. Té un, uh-huh, 55% de percentatge alcohòlic.
És fort.
És bastant fort.
Sí, sí, sí.
Llavors, quan menja... És una barreja de xartrer, uh-huh, amb granissat de llimona.
Oh!
I això entra bastant bé, perquè és molt dolç.
No he provat mai això.
Però, clar... Es diu mamadeta perquè, clar, quan veus tres o quatre...
Agafes
una...
Una bona turca.
Una bona turca important.
Es podia dir la turqueta.
Per tant, podia dir la turqueta perfectament.
Val.
Sí, o la tacleta, perquè, clar, l'element singular...
Clar, també.
És el braç de Santa Tecla.
Sí?
Sí, perquè el braç té un doble component. Té un component gastronòmic, com el tema de la beguda, però també té un component de relíquia.
Clar.
Evidentment, la relíquia, hi ha una devoció molt important.
Uh-huh.
Tarragona és una ciutat on sent la seva patrona, com totes les ciutats de Catalunya, doncs amb una devoció inconmensurable.
Sí, és veritat que Tarragona sol ser molt devota.
Sí, molt devota. De fet, la relíquia és el famós braç de Santa Tecla,
uh-huh,
que tenen un tros d'aquest braç dins,
sí,
de la catedral, però hi ha una part festiva dins del tema de Santa Tecla perquè han decidit fer un postre. El postre és el braç de Santa Tecla, que és com nosaltres anomenem el braç de gitano.
Ah, val.
Vale. El que passa és que fem el braç de Santa Tecla, un braç gegant, que fan a la plaça de la Font.
Enorme, eh?
Enorme, i qui, bueno, qui corre vola. Perquè, clar, és un braç que vas anar amb el platet, vas passant per allà...
És regalat?
I és com el que regala la paella.
Boníssim.
I van regalant. Però que, evidentment, clar, el braç és il·limitat.
Val.
És il·limitat fins a... Fins a cert punt.
Fins a... Clar.
Realment és interessant, no? I llavors proves aquest braç.
M'estàs donant molta matèria per voler anar-hi aquest cap de setmana.
No, home, clar.
Ja t'ho dic.
Ja dic, no? Sí.
I anar a descobrir Santa Tecla... Clar, jo he vist... La Mercè jo l'he vist sempre.
Clar.
Però Santa Tecla no l'he vist mai i no sabia que tenia curiositats com aquesta.
Sí, sí.
Tarragona, què més hi trobem?
Home, ja que estem allà, ja pots anar per la festa, no? Que sí. Això és setmanal molt concret, però ja que estàs a Tarragona...
Visitem-la, no?
Visitem-la una mica,
val,
no?
Val com el Madrid del Mediterrani.
Clar, com el balcó del Mediterrani, no? I la muralla. Muralles...
Exacte.
De tar... No.
No, sí, sí.
No, el tema... Jo volia parlar d'un patrimoni molt desconegut i a sobre aquest any és molt interessant que un dia hem de parlar d'aquest personatge, que és Lluís Domènech i Montaner,
sí.
Que estem en el seu any Domènech i Montaner, sí. Perquè tenim una obra, diguem, de Domènech i Montaner i el seu fill Pere Domènech Roura, que és dins de l'Ajuntament de Tarragona.
Dins?
Sí, però per una casualitat històrica.
Ai...
Puc fer una breu sinopsi?
Absolutament, sí, absolutament.
Mira, aquesta història arrenca l'any 1835 amb el fet de la desamortització que hi ha a Espanya, d'haver-se eclesiàstics.
Mendizábal, eh?
Sí, perquè després vindrà Madoz i tal.
Sí, sí.
Però la qüestió és que aquesta desamortització provoca, en el cas del monestir de Poblet, que com ben saps, Joan, és el panteó reial dels antics comtes i reis d'Aragó i Catalunya.
I que, com bé saps, Diego, el proper divendres, dia 29, farem el programa... des del monestir de Poblet.
Home, quina millor manera de començar. Estem fent el pròleg.
M'ho has deixat aquí.
La introducció.
Sí.
Perfecte. Doncs, desgraciadament, amb aquesta desamortització, diguem que el panteó va ser destruït quasi per complet.
Sí.
I les restes de molts antics reis de la corona d'Aragó doncs, van estar desparramades per allà. Llavors, uns anys després, concretament l'any 1908, va haver-hi una comissió per intentar fer tot un aspecte de restauració del monestir i, evidentment, aquestes restes que s'havien recuperat, no?, que no estaven desparramades ja feia anys, l'Ajuntament de Tarragona va fer una proposta per fer la restauració del monestir i fer també una restitució dels panteons dels diferents reis. Vale. I aquí és on entra en escena Domènech i Montaner.
Que veiem ara a Poblet... No són els originals?
No.
Val.
De fet, hi ha una... La idea és que Domènech i Montaner fos la reforma de tot Poblet, però no li va donar temps. Val. I, de fet, el que veiem ara a Poblet, molta restauració del Panteó, és de Frederic Marès. Frederic Marès, que és el que va ultimar tot això. De fet, jo recomano veure el mausoleu de Jaume I que hi ha a l'Ajuntament, perquè ja és tota una obra modernista, idealitzada, de com seria el Panteó. És tota una barca que representa tot el... la conquesta de Mallorca, el Mediterrani, per part de Jaume I. I està representat d'aquesta manera dins del propi pati de l'Ajuntament. De fet, fan visites guiades amb aquest arran de l'any Domènech i Montaner i és una bona excusa també anar a Tarragona aquestes dates perquè fan visites guiades gratuïtes per poder explicar tota la història d'aquest mausoleu. No és realment un mausoleu, és un cenotafi, que ja ens posem ja en termes molt... concrets.
Ara és pillau,
Un cenotafi és un monument funerari on les restes no hi són dins del difunt.
Val.
És a dir, que és un monument funerari, simplement.
Val.
En honor a la persona que ja no hi és, entre nosaltres, en aquest cas Jaume I, i és un monument, bàsicament. Això és el que és un cenotafi. Si hi hagués la persona dins, sí que seria realment un sepulcre.
Val. Val. Mira, ens queden uns minutets. Jo crec que ens pots explicar allò que et deia a l'inici. Espera, ja ens ho explicaràs, que és... si Jaume I va passar o no per Tarragona.
Home, clar que va passar. De fet, la conquesta de Mallorca quasi és des de PortAventura.
Com?
De fet, hi ha una festa molt interessant.
Com?
No, és brutal. És brutal. Hi ha una festa molt interessant que es fa a Salou. Clar, a Salou penses, Salou encara menys que Tarragona, no?
Clar.
Dius, va, qui anirà a Salou? A la platja.
Els guiris.
Els guiris, a la platja, a PortAventura, i ja para de comptar,
clar.
No? Doncs no, la festa més important que hi ha a Salou és com tot l'exèrcit de Jaume I,
sí.
Tots engalanats de gala, surten amb els vaixells direcció a la conquesta de Mallorca. De fet, van sortir al port de sortida de tot l'exèrcit de Jaume I cap a Mallorca va ser el port de Salou.
És Salou, eh?
Sí, per tant, van passar per Tarragona.
És boníssim, això.
Clar, que és brutal. I, de fet, és la,
m'encanta.
La festa de Salou més important és aquesta.
M'encanta.
És la sortida.
Escolta, deia, encara ens queden uns minutets. Deixem Tarragona a banda. M'ha agradat molt, eh? Ara m'has convençut.
Sí, t'he convençut?
M'està començant a agradar Tarragona.
Home, hi ha més coses, eh? Hi ha, no, no, hi ha més sí? coses a Tarragona, sí, home.
No, però anem, al llarg de la temporada anirem
al llarg de la temporada.
Anirem descobrint. Però si ens quedem a Barcelona...
Sí.
És la Mercè.
Clar, la Mercè.
Patrona de Barcelona. Copatrona de Barcelona.
Sí, copatrona no? compartida amb altres més. No, i amb més. I amb l'oblidadíssima Santa Madrona.
Ah, també?
Clar, Santa Madrona, també, Santa Madrona. És, clar, també és patrona de Barcelona. El que sí, passa sí, és que la gent, sí. que la Mercè es porta tot el protagonisme, perquè, clar, estem a setembre, fa bon temps... Clar, Santa Eulàlia és al febrer.
Clar.
I al febrer fa una mica de fresqueta. I la festa major d'hivern de Barcelona, doncs, no acompanya gaire l'ambient, no convida a sortir a fer concerts.
Clar, clar, clar. Clar, la gran pregunta és per què? A part de... Home, no, suposo que no va ser només el temps el que va fer decidir que la Mercè fos la patrona titular, diguem-ho
home,
així.
Home, de fet, és molt curiós. El fet de que la Mercè fos patrona de Barcelona és un fet molt casuístic que podia haver estat qualsevol altra sant o santa.
Sí?
Sí. De fet, va haver-hi una plaga de llagostes al segle XVIII a Barcelona i als camps del voltant, no?, de tot el Baix Llobregat, no?, que era realment l'hort del Pla de Barcelona, i va haver-hi reclames dins de tota la diòcesi de Barcelona, perquè aquesta plaga va deixar una fam a tota la ciutat espectacular. I llavors van començar anant a demanar a tota la gent de la ciutat, capella per capella, sant per sant, gremi per gremi, a demanar a tot el santoral a veure qui podia parar aquesta plaga. I el bisbe va prometre que el sant o la santa que aconsegueix aturar aquesta plaga de llagostes convertiria aquell sant o aquella santa en la patrona de la ciutat. En clar. Aquest cas, de la diòcesi de Barcelona.
Suposo que va caure...
I clar, sembla ser que va ser la Mercè la que va aturar aquesta clar. Plaga de llagostes, i això és el que li va dar aquest copatronatge amb Santa Eulàlia, no? Perquè va aturar aquesta plaga.
Si ens preguntem què podem fer a Barcelona, clar, hi ha desenes i desenes i desenes d'actes. El que hi ha aquest any és un espectacle únic, eh?
Sí, realment és bastant interessant parlar d'aquest aspecte, perquè és un espectacle amb drons. Tot es fa viral en aquesta vida, amb el sí. món de les xarxes socials, i tots hem vist al TikTok o Instagram vídeos de gent amb aquests drons, amb llums,
sí, al Japó,
a la Xina... Sí. Doncs ara toca a Barcelona.
Ep, compte, eh?
Clar. Per tant, a la platja de la Barceloneta,
sí.
hi ha just al passeig Joan de Borbó, al final de tot, sí. ja és just la platja que tens davant, allà faran l'acte festiu per la nit, i ara no em vull equivocar, però bueno, tenim el programa de la Mercè, que és accessible.
Jo diria que és diumenge.
I crec que és el diumenge és el 24, no?
Ah, clar, clar, clar.
És el 22 a la nit.
22 a la nit, eh?
Crec, aquí això... Ara estic fent una mica de grinyola, perquè, clar, estic fallant.
Fem una cosa, ho busquem i ho diem els propers sí, minuts
sí,
i ja
sí.
està.
Sí, sí.
Passa res.
I aquest és un acte sumament interessant, perquè, clar, és realment molt singular. Jo no he vist en ma vida... Sí que tothom ha vist mappings, no? Que això ja està una mica molt subat, perquè molts edificis ja fan això i ja no sembla tan espectacular, no? Com la primera vegada que veus un mapping. Però aquest espectacle de drons, de fer imatges al cel amb una inauguració a Barcelona, aquest fet, doncs, em sembla molt interessant destacar-ho.
Diego Gómez, ens quedem amb això, amb aquest espectacle de drons, amb totes les activitats que podrem veure a aquesta Mercè a Barcelona. Segur que molts teniu el programa a mà, podeu buscar per internet, al web de l'Ajuntament, etc. I si no, si voleu celebrar alguna cosa diferent, feu el favor de baixar Santa Tecla a Tarragona. No només us ho agrairan els tarragonins, sinó que a més us ho passareu d'allò més bé. Diego, un plaer que hagis tornat a la caravana, t'esperem els propers dies.
Un plaer, Joan. Que gràcies. Que vagi bé.
Ponente fortaleza, que además de su belleza, el espíritu impresiona.
Radio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu, i tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 2:15 del migdia. Encetem ja la recta final d'aquest programa i ho fem, com sempre, amb la Girocleta, amb Olma Giró, que, mira, saludem-la i que ens expliqui ella on està, i no només on està, sinó amb qui està, que em sembla que està rodejada de gent per parlar una mica sobre el que està fent. Olma Giró, bon dia, bona tarda de nou.
Molt bon dia, Joan. Escolta, et poso un context perquè és una mica complicat d'explicar.
Val.
És literalment així. Acaba d'acabar la roda de premsa de presentació del còmic de la Pegatina, un còmic que han fet per celebrar els seus 20 anys de trajectòria, déu-n'hi-do. Llavors, hi ha una taula llarga, estem a Norma Editorial, aquí a Barcelona, al centre de Barcelona, i en aquesta editorial és la presentació amb més persones que s'ha fet mai. Són 9 persones... Tres micròfons que tenen,
sí.
7 membres de la banda de la Pegatina, llavors també hi ha el...
Perdona, Olma, el guionista. Estàs amb els membres de la banda de la Pegatina ara mateix?
Estic amb 7 dels nous membres de la banda, són 9, 7 han vingut perquè no n'hi cabien més,
Déu-n'hi-do.
I el dibuixant i el guionista estan tots a darrere, i en tres taules posades així una al costat de l'altra, estan tots darrere mirant-me atònits perquè crec que no estan entenent molt bé què està passant perquè no els estan escoltant, però m'estan escoltant a mi parlant sola. I jo estic a l'altra banda, els tinc tots aquí disposats.
Perdona, Olma, em deies el dibuixant, perquè, explica'ns-ho bé, això, perquè la Pegatina ha decidit celebrar aquests 20 anys de trajectòria dels escenaris, a més de música, han fet un còmic.
Exactament, la Pegatina ha decidit fer un còmic, ara descobrirem per què un còmic i per què no, doncs, un dietari o un altre tipus de... una novel·la o el que sigui, però ho han fet amb un còmic que, a part del missatge que transmet, està molt bé, vull dir, de la roda de premsa ens ha quedat molt clar això, que és un còmic per a tothom, és a dir, no fa falta que siguis fan de la Pegatina perquè t'agradi, perquè és un còmic molt cultural, on apareixen molts viatges, perquè no sé si sou fans o si heu escoltat mai la Pegatina, però una cosa que caracteritza moltíssim a la banda és el seu esperit aventurer, viatger, han estat a 35 països... Llavors això es veu plasmat al còmic, per això et dic que és un còmic molt, molt cultural, on apareixen diverses anècdotes. Llavors, si et sembla, et disparo, eh?
Sí, sí, espera, deixa'm dir amb qui estàs, perquè són una bona colla, i així ja te'ls presento jo i queda dit, val?
Molt
estàs
bé.
Estàs amb Miqui Florença, no?
Miqui Florença, exactament, a l'esquerra de tots.
Exacte. Àxel Magnani, no? Adrià Sales, Lluc Silvestre... Sí.
Que ell és el guionista.
Ah, val. Estàs amb el dibuixant, que ara mateix, que ara és fatal, però no tinc...
Amlet. Es diu Mister Ed, es fa dir Mister Ed, Mister però Ed. Es diu Ed.
Val. Amb Rubén Sierra, amb Ovidi
Exactament.
Díaz, amb Ferran Ibáñez i amb Roman Renart.
Molt bé,
val.
Molt bé.
A partir d'aquí sí que tira tu.
Molt bé, senyors, moltes gràcies per acompanyar-nos. Mai havia fet una connexió així, és molt especial, no sé què sembla. Primer de tot, moltes felicitats, 20 anys... Vau començar el 2003, 2023, n'heu passat, i moltes, heu recorregut molt, felicitats, això és el primer de tot. Com esteu? Esteu nerviosos perquè aquest còmic surt a la venda el divendres? Aquí estem amb la primícia, tocant-lo, una portada molt colorida, ara en parlarem. Nerviosos, satisfets, sensacions, com esteu?
Molt contents per part de la Pegatina, crec que per part del Lluc i de l'Ed també. Celebrant aquests 20 anys, celebrant-ho a Norma Còmic, amb aquest còmic, i també amb moltes ganes de que la gent vegi, com tu has dit, que no només les nostres anècdotes i viatges, sinó que també aprengui amb nosaltres de tots els viatges que hem fet.
Què prendran? És a dir, heu estat per 35 països, entenc que 35 països, quantes pàgines té, que tinc aquí davant el còmic?
150,
no surten els 35 països. Dels que surten, què prendrem? Què veurà la gent en aquest còmic?
Doncs hi ha 4 països, que és Mèxic, Xina, Japó i Equador, i aprendran moltíssimes coses, des de xamanisme tot el tema dels yakuzas, el tequila, el baju, que són begudes, una de Xina i una altra de Mèxic, tot el tema de... No sé, hi ha moltíssimes coses que l'Ed i el Lluc les han agrupat i les han fet visualment molt atractives i amb molt colorides, també.
I com a banda, algun país que hagi marcat molt la vostra identitat de tots els que heu estat? Aquí poso el micròfon.
Com a identitat, jo et diria que Mèxic, per com ens han rebut, també la llengua ho fa tot molt més fàcil, però com a mercat, de xinxeta al cervell, a la Xina, sense cap mena de dubte.
Per què?
2011 arribem amb un manual de conducta de 3-4 pàgines. La primera nit ja la meitat estaven tatxades.
Malament, eh?
No, ho vam intentar, però clar, és molt complicat quan la primera norma és... no t'emborratxis, la segona norma és no diguis que no a una ofrena. Clar, la primera nit, el grup amb qui coincidim de gira ens porten a sopar a les tantíssimes de la matinada a un local perdut no sé on, després de moltes hores de foscor, arribem a un local, obren el local, baixem al soterrani, bla, 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 i ens obliguen, entre cometes, dic entre cometes, ara estic fent, però a la ràdio no es veuen, ho he pensat després.
Ho ha estat molt bé, de dir-ho.
Ens conviden a beure i a brindar amb la seva beguda, que és el baju, aquest licor d'arròs, en general molt fort. Ells se'l bevien més fort que el que ens oferien a nosaltres, i clar, allà ja és contraproduent. No em puc emborratxar, però m'estan fent una ofrena, m'ho he de beure. Bueno, aquella nit va passar de tot bé, cap desastre, però moltes històries diferents on cada un dels components del grup xocava amb la cultura xinesa.
Xina. Llavors, una altra cosa que m'ha sorprès molt, la manera com s'ha recopilat tot això, perquè, clar, són 9 membres de la banda, 20 anys d'història, moltes històries al darrere. En Lluc Silvestre, guionista, ha tingut una tasca complicada, no? Perquè com t'arribava tu la informació? És a dir, com fèieu reunions tots junts? Com s'ha fet aquest còmic?
No, m'enviaven àudios, bueno, i un m'ho enviava per escrit, però m'enviaven àudios de WhatsApp, i a partir d'aquí... juntar peces del puzzle, intentar guionitzar, posar diversos viatges en un sol viatge. Per tant, és com una història fictícia basada en fets reals, no? O sigui, les anècdotes són reals, però no han passat en aquest ordre ni d'aquesta manera. Però crec que ha quedat com... L'important era que tingués molt de ritme i realment els hi han passat coses al·lucinants que la majoria de sers humans no viuran en una sola vida.
M'ho imagino, perquè només pel simple fet d'estar 35 països no tothom hi ha pogut anar. Una altra cosa és que és un còmic, i a part és un còmic que el dibuix és una mica caricaturesc, no? Hi ha hagut alguna disputa, algun problema? Algú ha vist la seva imatge i ha dit «Oye, Ed, refés el dibuix, que no m'agrado».
Mira, no lo sé, no, a mí no me llegó nada de eso, ¿eh? No sé si entre ellos decían «Wow, mira cómo he salido». No tengo ni idea, pero yo he intentado... ser lo más puntilloso con las expresiones, con las caras, con la fisonomía de cada uno. Intenté hacerlo caricaturesco, pero no que sea, no sé, extremadamente caricaturesco.
És una caricatura de que en surts content, que te la penjaries al menjador de casa, en aquest cas.
Yo creo que sí, y intenté eso, ¿eh?
Y aparte de intentarlo, lo lograste, que es plasmar música en dibujo. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, no es tan difícil si... tienes a los pegatinas detrás. O sea, al final ellos lo que transmiten, y esto es así, lo que transmiten es mucha frescura, por supuesto, mucha diversión, es una banda que transmite fiesta, una fiesta constante, pero también mucho colorido y mucha, si se quiere, mucha profundidad en ese estilo de música que aparentemente es festiva, porque al final conecta con... Yo creo que lo más difícil de todo, que es la amistad, ¿okay? Porque esta banda se hace 20 años que está rodando por el mundo, que en lugar de separarlos, los unió. Me parece que la amistad es lo más fuerte, y eso la música lo transmite.
¿Y qué colores para ti simbolizan la pegatina?
Todos. Todos.
¿El negro también?
¿El negro? Sí, hay una parte negra. Sí.
¿La de China, la de la noche, no supieron decir,
bueno,
que no?
Cuando se puso oscuro, sí, pero no llega al negro total, ¿eh? No usé el negro total para eso, pero sí en algún aspecto, en alguna página sí, pero para darle como un contenido más de, ¿ves? Dorado y negro.
Dorado y negro. Y una otra pregunta, 35 países, crec que al món n'hi ha 170, 140... No ho sé, m'ho estic inventant, però sé que són entre 140 i 170, us en queden, per tant, els propers viatges, perquè entenc que ganes... Sí, sou joves encara, porteu 20 anys fent la banda, però teniu cara fresca, eh?
Quan ens ha rebut ens has dit senyors.
Perquè sóc una part... Estan rient molt des de l'altra banda. Sóc una periodista educada. Només faltaria.
Escolta, molt,
si us dic senyorets, què, Joan?
Deixa'm preguntar-te, perquè abans ens deies, a part d'aquest còmic meravellós, Vamos a comernos el mundo, la pegatina, sí? Treu també un nou EP, no?
Exacte, un nou EP, però avui he descobert... El divendres treuen el còmic i un nou EP, però avui he descobert que d'aquest EP està format per 4 cançons, sí, no? Però ja n'han avançat 3. Llavors, ens en queda una per descobrir. Sí. Sabem el títol, podeu dir alguna cosa?
Sí, es diu A partir d'ahir. És un tema com rotllo un pop rock. O sigui, si vau veure, no sé si heu escoltat la cançó que vam treure amb Despistaos fa poc, que era la d'Estoy aquí, una mítica seva reversionada.
Sí, home.
Doncs una mica tirant cap a aquest estil. I les altres tres, pues, sí, han sortit. I l'última va ser fa un parell de setmanes, un escan català que es diu Dolce Farniente, que és molt xula.
Dolce Farniente. I properes cançons? O sigui, ara que esteu més disposats a viatjar, a fer gires, més cançons, on destinareu la vostra energia?
No, ara toca celebrar els 20 anys amb els concerts del 3 i 4 de novembre al Sant Jordi Club, el 27 d'octubre al Withing i així. I després, pràcticament tot el novembre, marxem a Llatinoamèrica. Al desembre fem Holanda i aleshores ja fins al març que ve no tornem, que necessitem un descans.
Ja va bé, una mica de vacances. Deixa'm dir, això sí, concerts, propers concerts, en tenen 3 a l'agenda per celebrar aquests 20 anys. Ep. Com molt bé deia l'Adrià, que ens ho estava explicant ara, un és al Wishing Center de Madrid el 27 d'octubre, que encara queden entrades, 3 de novembre, Sant Jordi Club Barcelona, 4 de novembre també, 4 de novembre el meu aniversari, per cert, us ho dic. Està exhaurit. Una també està exhaurida? Bueno, ja en parlarem. 3-4 de novembre...
Pots entrar al teu aniversari després un bon concert.
Clar, però s'acaba més a les 12. Joan, em deixes fer una cosa que crec que serà molt...
Sí,
tot això és en directe, és improvisat, o sigui, estem tirant pel dret, però crec que pot quedar molt bé. Jo començo la punta de la taula, d'acord? Sí. M'esteu escoltant tots? I vaig demanant un per un, rapidíssim. Això és un exercici mental, agilitat mental. Amb una paraula descriviu 20 anys de trajectòria de la pegatina. Passo micro un per un, rapidíssim. Vinga. Comencem.
Amistat.
Aventures. Festa.
No s'hi val repetir.
Viatge.
Còmic.
Color.
Adrenalina.
Experiències.
Joc.
Ja estem.
M'ha encantat. Olma, m'ha encantat. Fem una cosa. Saps que sempre et vull preguntar o coses curioses o que facis alguna coseta? Avui vull que els hi traslladis una cosa curiosa que m'he fixat, i és que els nostres companys de xarxes socials, com bé saps, acaben de penjar a Twitter la fotografia de tots ells presentant aquest còmic. I m'he fixat que...
No preguntaràs per les sabates.
No. No. M'he fixat que dos dels membres de la pegatina porten com un tatuatge, que és el mateix, que és un estel... i ja que estem a Radio Estel, és un estel amb un número... amb romà posa 20, suposo. Que suposo
moment,
que és per,
que
precisament per això. Amb dos X dins de l'estel.
On el porten?
Al braç. El porten al
vale.
braç.
Dos, ara, vale, ho estic veient.
I no sé si el porten tots o no.
Pregunta, des de la ràdio hem penjat una foto vostra aquí fora. Llavors, són molt observadors i s'han fixat que dos membres de la banda, però ara veig que algun el porta amagat.
Un és l'Adrià.
Porteu un estel amb dues X. Llavors, pregunta, tots el porteu i què simbolitza? Sí, és una estrella i a dintre l'estrella hi ha dues X.
Es portem els tres que vam començar fa 20 anys.
I per què un estel? És que som Ràdio Estel, llavors els hi ha cridat la curiositat.
Sí, al punt de la I de la pegatina, normalment, i hem posat un estel. Aleshores, és com simbòlic d'això, de l'estel de la pegatina i les dos X del 20 anys.
Que bé.
Us l'heu fet aquest any, el tatu?
Sí, sí. Bé, no sé, què fa al març, sí.
I els altres, no us els voleu fer? No us animeu?
No portem 20 anys, encara.
Clar, quan els
porta 17...
Quan els porteu, haureu de fer aquest tatuatge.
Escolta, Molma, moltíssimes gràcies. Que sàpiguen els membres de la pegatina que convidadíssims quan vulguin a venir a la caravana a presentar aquests nous projectes. Que vagi molt bé, Olma. Fins ara.
Gràcies, adeu.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida el Bona Vesprada amb Rafa Sanahuja aquí a la caravana. Fins ara.
Me faltan días para olvidar. Si la prender es un acto eterno, entonces...
date cuenta. Ve por lo grande, lo canalla si no inventa. Si no te juegan es porque tampoco apuesta. Vaya movida al aprender a improvisar. Que pasen cosas, que la vida se detenga. Que conocerse sea el único problema. Y para que quiera recibir antes que dar. Dale candela.
Hoy vamos a quemar lo que algún día nos hizo mal.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Radio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Radio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, dos minuts que passen de tres quarts de dues del migdia. Ara sí, recta final del programa d'avui. Rafa Sanahuja, què tal?
Hola,
bona tarda.
Hola, bon... Què s'ha de dir? Ah, bona vesprada.
Bona vesprada, exacte.
Si la secció.
Ja, I jo dubtant, no, jo ja no sé.
Bona vesprada, bona vesprada. Com anem?
Bé, bé? No? Aquí, fent es ràdio.
Fresque,
Núria Ros, què tal, eh?
Hola, què tal?
Núria Ros...
Has escoltat des de Pegatina o no?
Sí, ha estat bé.
Xulo, eh?
La Olma els tenia ja tots dominats,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Una
sí.
Dominàtrix. Escolta'm. Ara farem això, ara farem allò.
M'escolteu o no?
I ell s'escolta, eh? Vinga, una paraula cadascú.
És així.
Sí, amb la candidesa.
Qualsevol li diu que no.
No, clar, i ells estaven disposats a tots.
Sí.
Escolta, ara comencem el nostre informatiu, desinformatiu.
Home, m'encanta.
Estel migdiada, abans sí. Que arribin les notícies serioses. Però m'ha cridat l'atenció una cosa a les xarxes.
Ai.
Resulta... Molt bé, gràcies, José, per l'ambientació. Resulta que un pare de família, un pare i una mare,
sí.
Han penjat a les xarxes les normes que regeixen la seva casa. Tenen dos filles adolescents.
Fa por, això, ja.
Aquestes són les normes, eh? Com veureu, és com un tractat de la Segona Guerra Mundial.
Però això surt de l'ONU, eh?
Això està penjat a la nevera.
Normes de la casa, eh?
Normes de la casa. Vale. Està en castellà, etc. I és que hi ha algunes coses... Jo, com a pare d'un adolescent, des d'aquí un petó...
Ho aprofitaràs o no?
Home, és que jo crec que no cal, perquè moltes coses ja les té interioritzades, però m'ha cridat l'atenció perquè hi ha una sèrie de recompenses i sancions que és graciós. Per exemple, habitación recogida los martes por la noche. En caso contrario, se cobrará el tiempo de la limpiadora.
¡Ep!
Cada uno recoge el baño. De todo aquello que ha utilizado siempre que lo utilice. Molt bé, vale. Això és lo chico. Por la mañana, la abuela, perquè resulta que va a l'àvia a acompanyar-les, me manda una foto de la ropa que lleváis al colegio tal y como indican las normas del instituto. No se puede ver ropa interior.
Subrayat i negreta,
Subrayat, ¿vale? Hi ha alguna que mola. Mira, aquesta m'encanta.
Sí.
A la hora que indiquemos para salir a realizar una actividad familiar, hay que estar preparadas, vestidas, peinadas y con todo lo necesario puesto para salir por la puerta.
M'encanta.
No, perquè es diu, bueno, sortirem a les 11.
No, però a les 11 a la porta ja, eh?
A les 11 sortim per la porta.
Va.
I no. De vegades és tres quarts d'hora després, està molt bé. ¿Vale?
Vale.
El no cumplimiento de las normas diariamente forzará a reducir el tiempo de uso del móvil de la siguiente manera. Se reducirá una hora y media de móvil diario por cada actividad no realizada adecuadamente y se limitará el acceso a móvil por la noche en hora y media. Per la nit la sanció és encara més forta. ¿Vale? I després hi ha unes recompenses. Diu, si poses la taula, tens 15 minuts extra de mòbil addicional.
Ah, mira.
Sí, treure el rentavaixell és 30 minuts, estendre la roba a unes 30, 45. Recoger a Míriam, que no saben qui és, però sembla, però sembla ser que Míriam no els agrada massa.
No, és costós, això, eh?
Sigui qui sigui, Míriam, exacte, no els agrada. I 15 minuts, otros, perquè hi ha altres.
Una,
per tant, jo...
Està molt bé, això,
partidari, perquè, escolta, aquí no hi ha lloc a dubtes, saps què vull vull dir.
No, no, no.
És el que és i ja està. Per tant, enhorabona a aquesta família, tot molt clar, aquest tractat de la Segona Guerra Mundial en format filles adolescents, l'hem trobat a les xarxes i ara sí, és el moment de la nostra informació.
Què estàs deixant?
Estel Migdiada. Ah. Ah.
Vinga, doncs comencem amb les informacions d'aquest Estel Migdiada.
Sobretot perquè només m'escolto per una oïda.
És comú. Mira, jo també ara. La priorització del català a Europa satisfà Junts, però en pipa el PNB.
Ràdio Estel ha pogut contactar amb líders de la formació basca i han declarat que... Ai, hola, hòstia, però com és esto que el català passa por delante de l'euskera, oyes? Por delante de l'euskera no passa ni mi puta madre, Andoni. Però com va passar por delante siendo de Bilbao?
De València a València, l'Ajuntament vol canviar l'accent per descatalanitzar el topònim.
També prohibiran qualsevol cosa que s'hi sembli mínimament a la crema catalana, com les natilles, el pa amb tomàquet, i penjaran a la façana de l'Ajuntament un cartell enorme que digui l'arròs amb coses, una merda al costat de la paella.
Els negocis del Camp Nou buits en dia de partit des de la marxa de l'equip a Montjuïc.
Sembla ser, després d'una tasca d'investigació, que tots els comerços queden buits excepte una petita tenda que no té ni cervesa, ni samarretes del Barça, ni bufandes, i que, misteriosament, té els mateixos clients de sempre.
I la ciència respon a una de les grans respostes. Com van aparèixer les neurones?
Ai.
En troben l'origen en un dels animals més simples que existeixen. Santiago Abascal ha fet un comunicat on expressa que ell no té res a veure amb les neurones, que les refusa i que ni ell ni el seu partit hi volen saber res. Per cert, Carvajal del Madrid s'ha lesionat.
Roben 200 mòbils en una sala express amb cotxes robats al Corte Inglés de Madrid.
Hores després, els lladres s'han entregat a la comissaria del carrer Callao de Madrid, desesperats perquè portaven 48 hores intentant donar-los d'alta amb Vodafone.
I presenten restes neandertals de fa 50.000 anys a Barcelona al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Els científics han confirmat, per sorpresa, que ni portaven uniformes de les joventuts falangistes ni de Desocupa.
Ara he de dir això. Sí. Si em fotran a presó, eh?
No, tio, tira.
Val.
La dama cadet Borbó, és a dir, la princesa Leonor, dit de manera rebuscada, rep el sabre d'oficial.
Ha recollit l'arma de mans dels estudiants de segon com a símbol de l'obtenció de títol de cavaller o dama cadet. En un missatge arribat des d'Emirats Àrabs, el seu avi, el campechano, ha expressat el seu orgull i satisfacció per veure com la neta continua la tradició familiar de fer coses que no serveixen absolutament per res.
I l'Hospitalet de Llobregat reprèn les obres de l'ascensor interminable.
L'Ajuntament vol finalitzar unes feines ideades fa un lustre mentre hi ha escepticisme veïnal. Volem que siguin les obres més llargues de la història, ha dit el seu alcalde, Xavier García Albiol. En fi, ja sabeu com què em passa a mi. Quan acabem aquest ascensor, superarem els anys de feina de la Sagrada Família de Barcelona. Som genials i tinc una habilitat a prova de bomba.
En plana cultural, la Sociedad de la Nieve representarà Espanya als Oscars.
Estamos muy orgullosos de que nuestra historia haya llegado tan lejos, han declarado Albert Rivera y José.
Vinga, va, i amb, fins aquí la informació general. Anem cap als esports. Ara cap als esports. Doncs en plana esportiva, el Real Madrid s'estrena aquesta nit... El Real Madrid s'estrena aquesta nit a la Champions i rep la Unió de Berlín en el nou Bernabéu.
Carleto ha declarat que espera poder alinear Benzema i Cristiano perquè, total, pel que estan fent els Emirats, escolta, que tornin cap aquí. Si tornin cap aquí, que pitxi.
Per cert, que com dèiem abans, ho farà sense Dani Carvajal, que és baixo.
Així és, el lateral espanyol, muy espanyol y mucho espanyol, ha patit una sobrecàrrega en el cartílag superior intern del seu braç esquerre, cosa que li impedeix jugar perquè és la part del cos que utilitza per fer penals que mai li xulen. Jo és que sin hacer penaltis que no me pitan, como que no sé jugar, ¿sabes?, ha declarat l'Internacional. Jugar así es tontería, ¿sabes? ¡Viva España!
Vinga, va, la 1:55. Anem cap a l'entrevista. Us ho explicàvem ara, si ahir va ser l'estrena a la Champions del Futbol Club Barcelona, avui comença la seva participació al Real Madrid. Ho farà el nou Bernabéu contra la Unión de Berlín. Rebrà l'equip alemany amb la baixa sensible de Dani Carvajal, que es troba en bona forma. Per parlar una mica de com afronten aquest moment, ja podem saludar el cinquè entrenador de l'equip blanc, que, si no tinc mal entès, ens atén des del mateix vestidor del Real Madrid, on està donant una xerrada tècnica. Ell és Carleto Calsdallonsis. Senyor Calsdallonsis, què tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¡Chomení! ¡Chomení! ¿Quieres dejar de cantar rap? Que eres muy cansino, Chomení. ¡Ay, madre mía! Bueno, dígame, dígame.
No, quería preguntarle cómo afronta el equipo la vuelta a la Champions.
Ah, pues bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que la hemos ganado tantas veces que... Espera, Militao, pero no hagas eso, que estás lesionado. Que te vas a romper, madre
mía,
como niños, en fin. Perdona, te decía que la hemos ganado tantas veces que tampoco nos impresiona mucho,
No, por lo tanto, ¿no sienten presión por el debut?
Presión que va, no, para nada. Otro día más en la oficina, Champions. Además que si no la ganamos fue... ¡Vinicius!
Jason,
Vinicius.
No para que toma.
Rodrigo, pídele perdón a Rodrigo. Ay, por favor, vaya parvulario. No. Bueno, pues eso, que ya estamos ganando muchas y tampoco pasa nada.
Ya, no sé si tienen pensada ya la táctica para enfrentarse a la Unión de Berlín.
Claro que sí, es importante la táctica Champions normal. Aquí lo importante, y lo saben los chavales, es llegar al minuto 89 por detrás en el marcador. Da igual de que vayamos perdiendo, pero por detrás.
Vale.
Y luego... ¡Courtois, coño! ¿Cómo estás? Ahora hablamos, que estoy con la radio. Perdona, que he llegado Courtois. Bueno, y luego, en dos minutos, pues marcamos 5 o 6 goles, los que sean, y ya está.
Y ya está, ¿eh?
Claro, 14 Champions, ¿eh? con esta tontería. Y bueno, con alguna ayudita arbitral, sin importar.
No, para nada.
Tampoco.
Carleto Calsdallonsis és el cinquè entrenador del Real Madrid que avui debuta a la Champions i ens ha atès per explicar-nos les sensacions de l'equip. Carleto, gràcies,
Ciao,
ciao, bello. Ciao. Parlant de Xau, nosaltres que ho anem deixant aquí quan queda minut i mig pràcticament per arribar a les 2 del migdia. Ara sí, s'hi posa l'equip d'informatius amb Xavi Toscano al capdavant a l'Estel migdia. Informació veraç i contrastada. Núria Ros, com sempre, gràcies.
A
Rafa Sanahuja, gràcies. Gràcies a Andreu González, gràcies a José Matosas, gràcies a Jordi Carretero, gràcies a tot l'equip d'informatius, a Olma Giró. En fi, gràcies a tota la gent que fa possible aquest programa durant 6 hores. Gràcies a l'Albert Freixas, no me'l deixi tampoc, al nostre estudiant en pràctiques. Nosaltres què hem de fer, Núria?
Anar cap a dinar i escoltar l'Estel migdia.
I tornar-hi demà, no?
Sí, en principi, sí.
En principi sí,
Si anem parlant.
Si el coll ens ho permet, que estem tots en aquesta casa, que déu-n'hi-do. Nosaltres hi tornem demà a partir a les 8 del matí. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.